to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana, a l'hora de sempre. I avui tenim un programa especial. Avui sabeu ja que per fi aquesta setmana s'estrena Star Trek en la oscuridad i hem aprofitat la benentesa, la mateixa que vam fer Man of Steel, que vam fer un programa especial de Superman. Avui hem fet un programa una mica especial dedicat a Star Trek. Parlarem de l'estrena d'En la oscuridad, parlarem d'una mica la història de Star Trek amb un petit reportatge que us hem preparat i la Marta ens descobrirà qui és la nova estrella de la nova pel·lícula de Star Trek. Marta Sanz, què tal? Com estàs? Productora i encarregada de xafarderies.
Molt bé. Aquí tenim avui de convidat per parlar de Star Trek.
He buscat el millor especialista d'aquest programa per encarregar-se d'aquest tema, o sigui, mi mateix.
Molt bé. És una sort, eh?
Sí.
Molt econòmic, això.
I tant. M'ha sortit barat, aquest. Molt bé, ara Marta, què ens portaràs tu?
Doncs, a banda de la biografia i d'on surt en Benedict, que es diu com l'antic papa, en Benedict. Cumberbatch, doncs us parlaré que Lindsay Lohan torna a piular.
Molt bé. Ai, deixem-ho aquí, després ho descobrirem.
Happy birthday.
Ara en bon matí, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Tenim segona tongada de Marvel Now.
Exacte, avui el segon capítol de revisió de sèries Marvel. Em penso que el primer dia vam tractar més de sèries de mutants, avui tractarem més de sèries de Vengadores.
Sí, diguéssim.
Els Vengadores, Vengadores Oscuros, Vengadores Secretos, Vengadores coses.
Molt bé. Estarem atents de Vengadores, a franquícia de moda Marvel.
Jo el que em pregunto és per què no recuperen els Vengadores Costa Oeste?
Jo crec que és un concepte que tard o d'hora tornarà,
Esperem-ho.
Sí, és que hi ha tantes col·leccions de Vengadores i dius, home, aquesta estaria bé que la recuperessin.
El que passa és que, clar, allà hi havia Iron Man i Ojo de Halcón i potser ara els volen tenir els Vengadores.
Clar, jo crec que el problema és aquest, bàsicament. Bé, i a banda d'això tindrem més coses. Tindrem en Pau, que ens parlarà avui de Robocop, que l'ha vist per primera vegada.
En sèrio?
Sí. Sí.
Em sembla fortíssim no haver vist abans Robocop.
Però parles amb ell i
més, i més des que existeix la Sexta 3, que segur que l'han passat alguna vegada.
Clar. Això ets tota la raó. No t'excusa aquest noi, per això el tenim aquí, perquè intentar arreglar-lo una mica, perquè està espatllat no ben vist aquestes pel·lícules. Bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar directes amb el cinema, recordeu que tenim el concurs Gentilesa de Panini Còmics, que fins al 16 de juliol heu de contestar la següent pregunta. Quin és el títol original de L'Obezno Immortal? Teniu fins a aquesta data per escriure'ns al ningunoes@outlook.com i enviar la resposta amb el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu. També ens podeu fer arribar un privat a través del nostre Facebook, i que és la pàgina facebook.com/ningunoesperfecte, i allà doncs també podeu contestar a aquesta pregunta i farem el sorteig aquella setmana, que serà la setmana que acabarem la temporada d'aquest any, i llavors ja al setembre tornem-hi altra vegada. Maneres d'escoltar i descarregar el Ningú no és perfecte, a banda de la ràdio, des de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, aneu a Ràdio La Carta o la pàgina principal, també hi trobareu els accessos. facebook.com/ningunoesperfecte, al Facebook també anem penjant enllaços, al Twitter la nostra compte és @ningunoes, i també estem a iTunes. Cliqueu Ningú no és perfecte i allà també teniu la pàgina d'iTunes del Ningú i ens podeu descarregar, subscriure's, el que vosaltres vulgueu. I ara sí, comencem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Crees que tu mundo está a salvo? Es una ilusión. Disfruta de estos últimos momentos de paz.
ocurrido en Londres. El que lo ha hecho es uno de nuestros mejores agentes.
Tus jefes han cometido un crimen que no puedo perdonar. Ninguno de vosotros está a salvo.
¡Fuera todos!
¿He logrado captar tu atención?
Puede ser solo el principio. Solicito permiso para ir tras él.
La flota estelar no admite venganzas.
Quizá debería, señor.
Jim, no pensarás ir detrás de ese tío, ¿verdad?
No sé qué se supone que debo hacer, solo sé lo que puedo hacer.
I això és Star Trek en l'oscuridad de J.J. Abrams, amb Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Carl Urban, Simon Pegg, Elisef, Bruce Greenwood, Peter Weller i Anton Yelchi i John Cho. Dotzena entrega de la saga cinematogràfica de Star Trek, la segona des de que J.J. Abrams va agafar el comandament de la franquícia. Star Trek en l'oscuridad veu de dues fonts diferents, la primera, la pel·lícula del 2009, i la segona, les anteriors pel·lícules de la saga. Abrams, novament, sap trobar l'equilibri de tal manera que per seguir la pel·lícula no calgui conèixer res de Star Trek, però aquells que sí que coneixen la saga trobaran múltiples de referències. En aquesta ocasió, Abrams parla del terrorisme i posa qüestions morals perquè l'espectador entregui les seves conclusions. I és que el dolent de la pel·lícula, interpretat pel britànic Benedict Cumberbatch, està ple de matisos i en algun moment pot guanyar-se la simpatia de l'espectador. Star Trek en l'oscuridad estava programada inicialment perquè s'estrenés l'any passat, però el munt de projectes televisius del realitzador i el rodatge de Super 8 van endarrerir un any al començament de la producció. La pel·lícula del 2009 va ser l'èxit més gran de la saga, acumulant un total de 385 milions de dòlars. Paramount ràpidament va encarregar una segona part, que a dia d'avui porta recaptats 438 milions. Paramount ja ha encarregat una tercera, pel 2016, que també serà produïda per Abrams, però que no dirigirà a l'acceptar aquest el càrrec de realitzar l'episodi 7 de Star Wars. Abrams va rodar algunes escenes en format IMAX i s'ha reconvertit en 3D per poder-la exhibir també en aquest format. El guió ha anat a càrrec de l'inseparable parella Roberto Orci i Alex Kurtzman, guionistes de la pel·lícula anterior, i també de Damon Lindelof, guionista de Lost i Prometheus. A l'apartat musical repeteix també el general Michael Giacchino, que amplia la partitura creada el 2009. Un dels secrets que ha volgut guardar Abrams amb pany i clau és la veritable identitat de John Harrison, el malvat que interpreta Cumberbatch. Lamentablement, amb gairebé 2 mesos d'endarreriment amb el que ens arriba aquí la pel·lícula, només els més despistats o els que només coneguin l'Star Trek d'Abrams no sabran qui és Harrison, malgrat que els coneixedors de la saga lligaran caps i podran endevinar qui és abans que es descobreixi a la meitat de la pel·lícula. Abrams teixeix en l'oscuridad una història d'acció i aventures, una muntanya russa sense fre amb la que volen les poc més de 2 hores de pel·lícula. De fet, és una prolongació de la pel·lícula del 2009, així que si aquella us va agradar, aquesta ho farà més. I els fans radicals que l'odien a mort, aquesta l'odiaran encara més. En l'oscuridad continua les línies argumentals presentades en la primera pel·lícula i les desenvolupa. També falten les múltiples referències al món de Star Trek, així com una aparició molt especial que farà feliços els Trekkies. Star Trek en l'oscuridad conté tots els ingredients d'un bon blockbuster, acció, aventura i personatges que t'arriben. Rius, plores i t'emociones amb ells. Abrams ha comptat amb un pressupost de 190 milions de dòlars, 40 més que l'anterior, per poder incloure més efectes especials i, sobretot, que poguessin veure en detall el San Francisco i el Londres del futur. La pel·lícula comença amb un autèntic homenatge a Steven Spielberg. La tripulació de l'Enterprise es troba en una missió al planeta Nibiru. Aquesta no surt com el comandament de la flota estel·lar esperava i Kirk i Spock reben un càstig molt dur dels seus superiors de tornada a la Terra. Després d'un atemptat en una de les bases de la Federació a Londres, els escàrrecs de la flota es reuneixen per discutir com atrapar-ne el responsable, un traïdor anomenat John Harrison. Després d'un segon atemptat de Harrison contra la flota, se li encomana a Kirk la captura del terrorista. El rastre de Harrison els portarà al planeta Kronos, el planeta natal dels enemics de la Federació, l'Imperi Klingon. Malgrat costa de seguir què és el millor de la pel·lícula, tothom coincideix en destacar la interpretació de Benedict Cumberbatch, el que des d'aquí exigim una nominació a l'Oscar. Per això, en la mesura de lo possible, us recomanem que la veieu en versió original, perquè perdre's la veu i l'accent britànic d'aquest home és pràcticament un pecat. Una cosa a afegir, Aram, tu també, que ja l'has vista.
Que realment coincideixo amb pràcticament tot el que has dit, que Cumberbatch és de lo millor que té la pel·lícula, que hi haurà molta acció i que serà un, i que és un blockbuster ben fet. Jo crec que la podem recomanar. Home, sense reserves,
però amb els ulls tancats, eh? Tant per seguidors de Star Trek com per no seguidors.
Exacte.
És a dir, si no sabeu res, feu-me aquesta pel·lícula, perquè descobrireu una pel·lícula magnífica. A més, no sé si és Antena 3 que aquesta setmana ha dit que matarà la pel·lícula del 2009, per tant, escolta,
perfecte.
Si no l'heu vist encara i sou a temps, i ho podeu recuperar. Anem per la següent.
Buenas noches, Edith. Buenas noches, Margo. ¡Wow! Para el carro. ¿A quién le mandas mensajes?
Solo a Ivory.
Ivory. Ah, Ivory. ¿Eso es nombre de chica o nombre de chico?
¿Eso importa?
No, no importa, a no ser que sea chico.
Yo sé por qué eres chico.
¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices?
Por tu calvorota.
¡Ah, sí!
A veces te la miro y me imagino a un pollito saliendo. ¡Pío, pío, pío!
Buenas noches, Agnes. Nunca te hagas mayor.
I això és Gru 2, mi villano favorito, de Pierre Coffin amb Chris Renaud, una producció animada d'Universal que és la segona part de la pel·lícula estrenada farà 3 anys, en la que el dolent esdevenia un heroi. La pel·lícula va costar 69 milions de dòlars i en va recaptar 543 arreu del món. No és d'estranyar que els seus responsables pensessin en fer-ne una continuació el més aviat possible. Gru ha deixat enrere la seva vida de supermalvat per a dedicar-se a les seves 3 filles adoptives. Gru transforma el seu amagatall de malvat en una fàbrica de melmelades, però l'empresa no funciona com estava previst. Quan Gru ja estava acostumat a la seva vida de pare de classe mitjana, la Lliga Antidolents truca a la seva porta per contractar-lo perquè descobreixi el responsable d'una maldat espectacular i portar-lo davant de la justícia. Anem per dues estrenes seguides. La mejor oferta de Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso, en Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Silvio X i Donald Sutherland. Virgil és un expert d'art molt brillant, però amb greus problemes per relacionar-se amb els altres. La vida solitària de Virgil donirà un gir total quan entra a la seva vida Claire, una dona amb problemes emocionals i amb una forta agorafòbia que vol que li taxin la valuosa col·lecció d'art de la seva família. Virgil quedarà fascinat per Claire i recorrerà al jove Robert. Els seus consells l'ajudaran a conquerir el seu cor. L'altra estrena és El Vendedor, de Sebastián Pilot, amb Gilbert Sicot i Naciel Cabezan, una pel·lícula del Quebec. Marcel és un home de 67 anys que després de tota una vida venent cotxes es resisteix a jubilar-se, tot i la pressió de la seva filla perquè ho faci. La venda del seu últim vehicle li portarà tràgiques conseqüències. Pilot li interessava contrastar el menyspreu envers la feina del venedor en oposició a un objecte tan mitificat com el cotxe. I acabem amb les darreres dues estrenes, Hijos de la Medianoche, de Depa Mehta, amb Satita Baba i Shahai Goswami, una adaptació de la novel·la de l'escriptor hindú Salman Rushdie. La directora va convèncer Rushdie perquè l'ajudés a condensar les més de 500 pàgines d'una novel·la que succeeix en diverses èpoques i inclou una multitud de personatges. Una llevadora, influenciada per les seves idees polítiques, intercanvia dos nadons a dues famílies, una adinerada i l'altra pobra. Amb dos nens naixeran durant la primera hora de la independència de la Índia i com a tals posseiran poders sobrenaturals. I la darrera i última estrena és Violeta se fue a los cielos, una pel·lícula d'Andrés Wood amb Francisca Gavilán i Cristian Quevedo. Biopic sobre Violeta Parra, una folclorista xilena i mare que va inspirar a molts cantautors de Llatinoamèrica en els anys 60 i 70. Basada en el llibre del mateix nom escrit pel fill de la cantant. La pel·lícula no segueix una línia cronològica. I el que farem nosaltres, si d'aquest, és començar amb el nostre especial Star Trek. En marxa. Star Trek, creada per Gene Roddenberry, va debutar a la televisió el setembre de 1966. Narrava les aventures d'una tripulació multicultural de missió per l'espai a la recerca de nous mons i noves civilitzacions. Els seus protagonistes principals eren el capità Kirk, William Shatner, el vulcanià Spock, Leonard Nimoy i el metge de la nau, el doctor McCoy. DeForest Kelly. La sèrie va ser cancel·lada 3 anys després a causa d'una retallada en el pressupost i un moviment de graella que l'allunyava de la seva audiència. En un cas sense precedents, la sèrie es va convertir en icònica un cop finalitzada. La NBC va començar a reposar-la de forma continuada durant els anys 70 i es va convertir en el primer fenomen fan al voltant d'una sèrie de televisió. Davant aquest èxit inesperat, la cadena va decidir rodar nous episodis de Star Trek. Tot estava a punt per començar a rodar el 1977, però al maig d'aquell any es va estrenar una pel·lícula que ho canviaria tot, La Guerra de les Galàxies. L'èxit comercial de la pel·lícula de George Lucas va fer que els grans estudis deixessin de veure la ciència-ficció com un producte de sèrie B. El precedent que va marcar Star Wars va fer pensar a Paramount que podria guanyar més diners amb Star Trek en el cinema que no pas en la televisió. Així va ser com es va cancel·lar el projecte de continuar la sèrie i van optar per continuar-la a la gran pantalla. El desembre de 1979 s'estrenava Star Trek, la pel·lícula, que va reunir 10 anys després els mateixos protagonistes de la sèrie original. La pel·lícula era una continuació directa de la sèrie i destacava pels efectes especials, els més avançats que s'havien vist mai fins aleshores al cinema. Va ser una pel·lícula caríssima en aquella època. Però els efectes visuals van repercutir negativament en el desenvolupament dels personatges. El director Robert Wise va ser incapaç de reproduir la química que existia entre els actors de la sèrie. Malgrat que va ser un èxit comercial i que la pel·lícula és recordada per l'apoteòsica banda sonora de Jerry Goldsmith, ni els actors ni els seguidors de la sèrie van quedar-ne satisfets, perquè li mancaven molt dels elements que la caracteritzaven.
No se enoje, almirante. Es lógico. El bienestar de la mayoría supera
al bienestar de la minoría.
O de uno solo.
Spock.
He sido y siempre seré su amigo. Que viva largo tiempo y prósperamente.
Amb ganes de tornar a demostrar que podia dir encara molt més, Paramount va estrenar el 1982 Star Trek II, La Ira de Khan, que va dirigir Nicholas Meyer. Meyer, amic íntim del pare de J.J. Abrams, és considerat el responsable de ressuscitar Star Trek, el mateix que 27 anys després faria el mateix Abrams. El punt de partida era un capítol de la sèrie original on es presentava el personatge de Khan. Khan tornava per venjar-se del capità Kirk, el que considerava responsable de la seva desgràcia. Abans de la seva estrena, Roddenberry, que ja havia estat apartat de les pel·lícules, va filtrar que Spock moria amb la intenció de que l'estudi es fes enrere. El tret li va sortir per la culata a Roddenberry perquè el productor Harve Bennett va decidir que Spock morís al final i no al principi, com estava previst inicialment, i finalment això va ajudar a fer una pel·lícula millor. Malgrat tot, la mort del personatge més estimat era massa dura per l'espectador, així que el productor va incloure noves escenes al final, en contra de la voluntat del director, que deixaven oberta la porta per la tornada de l'heroi de les orelles punxegudes. És precisament aquesta pel·lícula la que té molts punts en comú amb Star Trek en l'oscuritat. Allò que semblava perdut a la primera pel·lícula es va recuperar a la segona, així el 1984 s'estrenava Star Trek III, En busca de Spock. Leonard Nimoy va posar com a condició als productors de que si volien que tornés a interpretar Spock, li haurien de deixar dirigir la pel·lícula. Dit i fet, Kirk salva Spock però en paga un preu molt alt, la vida del seu fill i la seva nau. Kirk, en el terç final de la pel·lícula, es veu obligat a autodestruir l'Enterprise. L'any 1986 s'estrenava Star Trek IV, Missió salvar la Tierra, novament dirigida per Nimoy. Aquell any Star Trek va assolir la seva cota més alta de popularitat i la pel·lícula va ser la de més èxit de la saga, superant els 100 milions de dòlars de recaptació als Estats Units. Kirk, Spock i companyia havien d'anar enrere en el temps per recuperar una espècie extingida en el futur, les balenes, si volien evitar la destrucció del planeta. Amb un mercat to ecologista i amb molts ingredients de comèdia, va esdevenir la primera pel·lícula sense l'Enterprise que no apareixia fins l'últim minut. En aquest moment més alt de popularitat de la saga i amb un Gene Roddenberry completament arraconat de les pel·lícules, aquest va desenvolupar una nova sèrie de televisió que s'estrenaria l'any següent i que portaria per nom Star Trek, la nova generació. L'Enterprise seria comandada pel capità Picard i l'acció se situaria 78 anys després de l'Enterprise de Kirk. L'èxit de Missions Salvar la Tierra va fer que Paramount en preparés una nova cinquena entrega. Gelós del seu company de repartiment, William Shatner va demanar dirigir-la. El 1989 s'estrenava Star Trek V, l'última frontera. El pressupost amb el que va de treballar Shatner va ser molt baix, i la veritat és que el guió tampoc era bo. L'Enterprise a la recerca de Déu? Un dolent que era mig germà d'Espoc? Així que de l'èxit més gran es va passar al fracàs més absolut. Els productors varen pensar que, vistos els resultats econòmics d'aquesta i donada l'avançada edat dels protagonistes, el més assenyat era que la propera pel·lícula fos protagonitzada per la nova generació o bé realitzar una prequela on es narreixin les aventures d'uns joves Kirk i Spock. Us sona aquesta idea? Al final, i pensant que aviat es celebraria el 25è aniversari de la saga, van decidir rodar una darrera pel·lícula amb el mateix repartiment que posés punt i final digne a la saga.
Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 9529.1. Este será el último viaje de la nave estelar Enterprise bajo mi mando. Esta nave y su historia quedarán pronto al cuidado de otra tripulación. A ellos y a su posteridad confiamos nuestro futuro. Ellos continuarán los viajes que nosotros comenzamos y visitarán todos los rincones sin descubrir, llegando audazmente donde ningún hombre, donde nadie ha llegado antes.
L'encarregat de portar-la a terme va ser novament Nicholas Meyer, que el 1991 amb Star Trek Aquel País Desconocido va complir de sobres amb el que se li demanava. La pel·lícula narrava el final de les hostilitats entre la Federació i els seus enemics de tota la vida, els Klingons, una metàfora del que en aquell moment vivien els Estats Units i la Unió Soviètica. Just aquell any moria el creador Gene Roddenberry i va ser Rick Berman productor de la nova generació que va agafar les regnes de la franquícia. Berman tenia clar quin era el futur, que consistia en portar la nova generació al cinema. Berman treballava al mateix temps en tancar les trames de la sèrie de televisió, en el salt d'aquesta al cinema i en cobrir el buit que deixaria la televisió. D'una passarien a dues les sèries que s'emetrien sobre Star Trek, Deep Space Nine, estrenada el 1993, i Voyager, estrenada el 1995. Finalment, el novembre de 1994 s'estrenaria Star Trek La Pròxima Generació, la primera pel·lícula protagonitzada pels actors de la nova generació. Picard i companyia protagonitzarien tres pel·lícules més: Primer Contacto el 1996, Insurrección el 1998 i Nemesis el 2002. Si les pel·lícules de la tripulació original havien millorat la sèrie, les pel·lícules de la nova generació, amb excepció de Primer Contacto, eren molt inferiors a la sèrie. Els primers signes de desgast de la franquícia van arribar amb Insurrección i Nemesis no va donar als fans el que demanaven. Star Trek Nemesis es va plantejar com la darrera pel·lícula de la nova generació, però només va aconseguir cabrejar els fans i negar a la tripulació del capità Picard el comiat que es mereixia. A la televisió, el desgast, fruit de la sobreexplotació de Star Trek, també es va fer evident. Un cop finalitzades les dues sèries en curs, sense descans, el 2001 s'estrenava Enterprise, una prequela de Star Trek. La sèrie va ser víctima d'una repetició de trames i una manca d'idees de Rick Berman. Les audiències no varen acompanyar i la sèrie es va cancel·lar el 2005, curiosament, en el seu millor moment, després que Berman hagués abandonat la sèrie i Manny Coto, un senyor que és conegut per haver fet sèries com 24 i Dexter, n'agafés la responsabilitat. Paramount va considerar que Star Trek estava cremada i que necessitava un descans.
Cuando el barman me ha dicho quién eras, no podía creerlo.
¿Por qué está hablando conmigo?
Tu padre fue capitán de la nave estelar 12 minutos. Salvó 800 vidas. Incluida la tuya. Te reto a que seas mejor. Alístate en la flota estelar.
Pocs Poc temps després, Paramount anunciava un acord amb la companyia Bad Robot, la productora de JJ Abrams, que triomfava a la televisió amb Lost, Perdidos, perquè produís i dirigís la propera pel·lícula de Star Trek. Paramount va posar molts diners sobre la taula, 150 milions de dòlars. Star Trek passaria a ser una gran producció a canvi que Abrams fos capaç de treure al públic que fins aleshores no s'havia acostat a Star Trek. La intenció era donar un cop de volant, modernitzar la saga, però respectant també el que s'havia fet fins aleshores, per no enfurismar els seguidors de sempre. Una tasca molt difícil que es va saldar amb un èxit absolut. El maig de 2009 s'estrenava simplement Star Trek. Abrams va ser molt intel·ligent perquè la pel·lícula anava més enllà del reboot. Amb una hàbil maniobra de guió, la pel·lícula es llegia també com una continuació. Tot comença quan un Spock envellit, el que havíem vist en les anteriors pel·lícules, novament interpretat per Leonard Nimoy, es veu arrossegat en el temps i canvia el passat creant una nova línia temporal en la que la història dels personatges es succeirà de manera diferent. Kirk i Spock eren joves altre cop i tenien tot el potencial d'agradar a les noves generacions. El nou Star Trek apostava més per l'acció, però tenia una cura milimètrica en els personatges. La pel·lícula va ser un èxit i ràpidament es va posar en marxa una nova entrega, Star Trek en l'oscuridad, que no s'estrenaria fins al 2013 degut a la saturada agenda d'Abrams. La propera pel·lícula, la 13a de la sèrie, arribarà el 2016 coincidint amb el 50è aniversari de la saga, produïda novament per Abrams, però el fet que aquest hagi acceptat dirigir l'episodi 7 de Star Wars obligarà que una altra persona assumeixi la responsabilitat de la cadira del director, una responsabilitat encara més gran que asseure's a la cadira del capità de l'Enterprise. I aprofitem l'Enterprise per viatjar en el temps i viatgem fins al 1985, any que s'estrenava Robocop.
Back to the 80s.
I amb un remake que ens arribarà l'any que ve, nosaltres ens anticipem i hem fet a l'home nascut als 90 que vegi pel·lícules als 80. Pau Torres, què tal?
Què tal, amics? Com esteu?
Molt bé, amb ganes d'escoltar-te.
Bueno, bé, bé, ja, ja feia dies ara, que no ens escoltàvem
sí?
Mútuament tot.
Sí, feia dies.
Sí, sí. Em sento el nou, bueno, el Jair Domínguez d'aquí, del Ningú no és perfecte, no perquè sigui... poc com ella, sinó perquè també ho faig tot per telèfon.
Sí,
mai
sí,
puc
sí.
Aquí a l'estudi, pues, una mica a paral·lelisme.
Molt bé, això fem com una connexió a través del temps, no? És com si t'haguessin
sí, portat. Sí, encara dona més magnitud a la
exacte,
secció.
Exacte.
Més vintage.
Molt bueno. Bé, has vist Robocop?
He vist Robocop, has dit el 85, jo tenia apuntat del 87, segurament sóc 8... que ho tinc malament.
Ai, no ho sé, però... ara jo diria... Ara ho revisaré, però bueno.
Revisem-ho.
Podria però, ser bueno, que m'havies equivocat, sí.
No, o jo, cap problema. Doncs sí, he vist Robocop, pel·lícula dirigida per en Paul Verhoeven, o bueno, no, segurament no pronuncio bé, però bueno, ja m'enteneu, i escrita per Michael Miner i Edward Neumier. Però bueno, va, som-hi. Primer de tot, el que m'agradaria dir una mica és que avui la secció tornarà a ser vintage, tornarà a ser com al principi. I, bueno, us enteneu, per què, no? No perquè m'hagi equivocat de pel·lícula i hagi vist una versió del 70, que podria ser, ja va passar algun cop que em vaig equivocar de pel·lícula, sinó perquè el que farem és recuperar una mica aquell estil que em sembla que no els agradava tant, de ser una mica així quisquillós i toca pilotes, no?
Sí,
si m'enteneu.
El que et caracteritza, vaja.
El que em caracteritza, sí. Però bueno, som-hi, va, comencem. Primera escena, no? Situem-nos. Recordeu l'inici de la pel·lícula, vosaltres?
Sí.
Va, ara, si surt un telediari, no? Fins aquí tot bé. Si no fos per l'actitud dels presentadors que, bueno... Per mi, més com telenotícies, semblava una versió dels 80 de l'Intermedio o del Show de Flo. Perquè realment m'ha fascinat molt com els dos presentadors estan parlant de notícies tràgiques que t'estan introduint a la pel·lícula i ells estan tota l'estona fent la cunyeta i rient entre ells dos.
Però això és el futur, això és el futur, els telenotícies
el
avui
futur.
En dia...
Telenotícies, ja sí. Espectacle.
Clar.
Ja està, és això. però no, realment m'ha fascinat i crec que tot hauria de ser així. Jo aposto per aquest format televisiu, que tots els presentadors siguin així, ja que tot està tan malament, però ho agafem-nos-ho així, amb cunyeta, no?
Ja és això.
A banda d'aquest matís, crec que la pel·lícula comença molt bé. Realment molt i molt bé, perquè jo crec que és com haurien de començar totes les pel·lícules. Per què? Bueno, és obvi, no? Al minut 4 de la pel·lícula ja surten les primeres tetes. I no qualsevol, no? O sigui, surten les tetes de la protagonista. Sí, subtilment, que el que fica el director, com qui no vol la cosa. Home, però, bueno, el senyor Verhoeven ja ho sabia.
És Verhoeven, vull dir, clar.
Li mola. Sí,
no?
Ell sempre fa sortir tetes a les seves pel·lícules.
No, i fer-les sortir al minut 4 ja està bé, està bé.
Sí,
això
dius,
m'ha agradat.
Ja les he ensenyat, ara ja concentra't en la pel·lícula, no? És a dir, no les esperis, ja estan aquí.
Sí. Aquí ja tens el que volies, ara et miro la meva pel·lícula. No, és un bon, una bona manera d'encarar. Llavors, la veritat és que en quant a guió, per mi el fet passa en ràpid i l'acció de seguida arrenca. De fet, és contínua, no para. I aquesta és segurament una de les grans virtuts, no?, de la pel·lícula, que sense grans peripècies de guió i amb una història així una mica simple, et manté enganxat i no t'avorreix.
És que és ara que les pel·lícules d'acció duren 2 hores i mitja. I es mien i s'embranquen.
Sí, no cal.
No cal.
No cal, fem una cosa simple i que passin coses tota l'estona i ja està, és el que funciona. Llavors, el que també m'agrada molt és com l'humor negre està present durant moltes estones, no? Sobretot a partir de com caracteritzen els personatges, així una mica tots estirats, accentuats. I bé, parlant d'humor negre, m'he trobat brillant en el moment en què, en la primera escena, quan surten els malotes de la pel·lícula, no sé si recordeu, quan Murphy i la seva companya entren allà a la guarida dels dolents,
sí.
Que se separen i, bueno, la dona es troba el negret aquell tan rialler que riu tot el rato així, almenys el doblatge espanyol fa molt de riure perquè és molt forçat i, bueno, m'agrada aquesta escena perquè gràcies a ell hem après com despistar a un policia, no? I és que hi ha alguna cosa més temptadora i que visualment crida l'atenció, esclar, que el penis d'un negre. Us recordeu, no?, que estan allà cara a cara, els dos apuntant-se amb la pistola i el negret li diu: escolta, tinc la bragueta descordada, me la deixes pujar, no? I clar, just en el moment en què mira per comprovar, perquè no es pot aguantar la tentació, és quan el noi li fot.
Has de tenir en compte que, si no recordo malament, és una pobra novata que acaba de començar i clar, la timen en aquest aspecte.
La timen, no, a més la fiquen una cosa allà, una tentació grossa.
Clar.
Valga si la redundància i, bueno, és el que hi ha.
Clar.
Llavors, un altre aspecte que crec que és important en el conjunt de la pel·lícula són els detalls, no? És a dir, les escenes estan molt ben construïdes al voltant d'aquests. Són detalls que segurament podríem obviar, però que ajuden a potenciar la cara més riallera del film. Per exemple, tornem a fer així una mica de recordatori. Moment del lavabo, quan ja el creador de Robocop està increpant molt fortament el seu jefe, i aquest resulta que està al lavabo i l'enxampa, no? Llavors hi ha un dels personatges que està allà, està miccionant juntament amb el creador d'en Robocop, i surt escopetejat davant, perquè diu: hosti, aquí es liarà una cosa grossa, vull marxar perquè ja no vull viure. El detall, ojo amb el detall, la taca de pipí que veiem en els seus pantalons.
Sí, Pau, estàs reduint Robocop a un membre viril.
El membre,
tota l'estona.
Sí, a tetes i taques de pipi, escolta'm.
Jo no havia vist mai una lectura així de Robocop, però
és la pel·lícula d'un cíborg, Vull dir, no sé si ens en recordem
d'això. Encara no hem parlat de robots, Només hem...
No,
quan
que
tinguis un moment pots parlar de Robocop.
Sí, ara hi parlarem, però volia tancar aquest primer bloc, no?, d'això que dieu vosaltres, és que, a més, heu de tenir en compte una cosa, no?, és que un dels personatges de la pel·lícula es diu Dick. I tots sabem el que vol dir.
Pau, estàs malalt, Pau. Sisplau.
Estàs obsessionat.
Va, abandonem aquest tema.
Sí.
Anem, perquè em sembla que ja està, bueno, està prou bé. És una de les primeres pel·lícules fàl·liques dels 80. Bé, el que m'ha fallat una mica és que la pel·lícula en ocasions peca una mica de versemblança. Llavors m'explico. Recordeu quan hi ha l'escena aquella que presenten el primer robot, el que no ha de ser Robocop, que no recordo el seu nom, aquell que és tot un robot,
sí, però
que, bueno, l'estan provant allà dintre l'oficina i tot això, i, bueno, el robot es torna boig i comença a disparar saco contra un dels nois que hi ha allà.
Sí.
Està molt bé, perquè el tritura, ho rebenta tot, però, ojo, perquè els vidres, estem en un 90 pis, tot l'edifici de vidre, i allà no hi ha cap vidre que s'hagi trencat.
No, perquè són del futur.
Antibales.
Clar, són del futur. Deuen ser vides de grafè, vides d'aquest material aquest tan bo que diuen que han descobert ara.
Adamantium.
Ara, exacte.
Clar, llavors, volia parlar també de la música, perquè és una de les coses que... Bueno, ara segurament us tirareu sobre meu, però és una de les coses que més m'ha decepcionat de la pel·lícula.
Home, vaja, Poli Daurís, ara, la música és una de les millors coses de la pel·lícula.
Ostres, doncs des del meu punt de vista, Ignasi, aquí et portaré la contrària, perquè, és a dir, jo estava content, no?, perquè les pel·lícules dels 80 acostumen a tenir bandes sonores d'aquestes que dius, hòstia, fan època, estan bé, lliguen molt bé amb la pel·lícula, sonen molt bé, i aquesta, jo no dic que no estigui ben composada, però per mi no acabava d'encaixar amb la pel·lícula, amb el que seria el ritme de la pel·lícula. Bueno, una cosa que a mi m'ha ballat una mica. I llavors ja arribem una mica al moment de la valoració final, que
vinga, suposo
que la voleu saber.
Sí, sí.
Voleu saber si m'ha agradat o no. La resposta és que no ho sé, no sé què dir-vos, perquè a l'acabar de veure-la he tingut una sensació molt estranya. I, bueno, de veritat, que hi he estat pensant molts dies, però no he arribat a cap conclusió.
Bueno, si vols,
és una pel·lícula que...
T'aturquem la setmana que ve, ens ho dius.
Sí, però no, crec que no podria arribar a desxifrar si m'ha agradat o no, perquè ja et dic, m'ha agradat, però alhora no sé, m'he quedat com una sensació molt indiferent, feia temps que no em passava això.
En tot cas, el que no sabem és com fa pipí Robocop, que potser era el que ens acabava de descobrir.
Veus, és el que... Segurament a la segona i tercera part, que no he vist de saber, poder es desvetlla el secret.
Sí. T'aviso que
te les has de mirar. I aleshores sí? Descobriràs si t'ha agradat la primera o no.
Sí. Encara
que només sigui per comparació,
primera, no?
Exacte.
Sí, sí, jo crec que l'Aram ara ha donat amb la clau de la cosa. Molt bé, Pau. Doncs...
Sí, volia fer una petita reflexió final molt ràpida.
Vinga.
Que és que, bueno, la faig molt ràpida. És l'escena, hi ha una escena, us en recordeu, quan un dels dolents està a la gasolinera repostant la moto i comença com a increpar una mica el tio de la gasolinera. Se'n riu d'ell perquè és estudiant, no? I anava a dir, està molt bé això, perquè aquest tio és un visionari. Avui dia, tots els estudiants universitaris, el màxim que aspirem és acabar treballant en una gasolinera, perquè vol dir tenir feina.
O a fer seccions per un programa de ràdio.
Sí, no sé què és pitjor,
Per exemple, no, bueno, jo crec que és pitjor treballar en una gasolinera, però bueno, això ja és qüestió de gustos personals.
Bueno, allà t'apaguen, aquí no, vull dir...
Clar, jo prefereixo viure per amor a l'art que no que em paguin.
Ole, vinga.
I seguir fent ràdio amb vosaltres, ja està, és el que jo vull.
Fantàstic.
Doncs Pau, una abraçada ben forta i ja ens acomidem de tu aquesta temporada.
Sí, vale, bueno, fins l'any que ve, si Déu vol.
L'any que ve ens tornem a trobar.
Molt bé.
A veure.
Vinga, una abraçada forta,
una
Pau.
Abraçada, amics.
Adéu.
Adéu.
I Marta, preparada, que ara anem per les teves xafarderies de Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Com vulguis.
Doncs començo ja, faré uns titulars i després vaig per en Benedict Cumberbatch. Alec Baldwin diu que li agradaria molt i molt deixar d'actuar. Amb la... Sí?
Doncs que ho faci.
Exacte.
Sí, el que passa és que ell diu que no sap fer res més.
Doncs que no faci res més.
Això implica que sap actuar.
Sí.
Correcte.
Va.
I bueno, ja sabeu que ha tingut una nena i que la seva, o que la tindrà aviat, no me'n recordo com està la seva dona. La seva il·lusió és que la seva nena d'aquí 7 o 8 anys li digui, ai, m'han dit que treballaves a la tele abans. I bueno, diu, sí, feia tele.
Però si és gran, no? Ireland, la filla que té amb la Kim Basinger.
No.
Ah, és la que ha tingut ara.
Home, l'altra. Vale. Sí. Molt bé, dos titulars. Kim Kardashian rebutja una oferta de 3 milions de dòlars per treure una exclusiva de la seva filla. Us en recordeu del nom? De Northwest?
Ai, sí.
Ostres, sí.
O sigui, clar, es diu North perquè West és en Kanye West. Clar,
bé, és igual,
es diu North. La nena es diu North. West.
Bé, no reproduiré el que va dir l'Aram la setmana passada, però...
Home, és que jo tampoc ho repetiré, però bueno.
Ho subscrivim.
I Miley Cyrus diu que en una vida passada va ser cantant de rap.
En una vida passada?
Sí. Bé,
això, després de prendre's quina droga, no se sap.
Aquesta va a camí de ser una Lilo,
Lilo.
Sí.
Lindsay Lohan. És el seu aniversari aquesta setmana.
Per molts anys! No tenim la cançó del Super 3 per
posar-li.
Quants
en fa?
27.
Jo no creia que hi arribés, ja t'ho diré ben clar.
Tu, Lindsay, continua així perquè sembla que en tinguis 37. Bravo!
No, home, no, que ja veureu quan sortirà de rehabilitació, li hauran fet uns tractaments a la pell, unes liposuccions, li hauran fet de tot.
Home, liposuccions no necessita.
A vés a saber.
Mica, clar.
Home, les drogues i l'alcohol fan greixar. Bé, doncs hi ha un... si aneu a Twitter podeu posar el hashtag aquest de Happy BDA, BDAY Lilo, que és Happy Birthday Lilo, i podeu deixar-li comentaris com ara per molts anys. Bueno, si li voleu deixar en anglès...
Pues, sí, li, mira, vaig escriure un Twitter ara mateix en directe a Lindsay Lohan.
Val.
Molt bé.
L'etiqueta és...
Happy BDAY Lilo.
Mm-hmm. Happy BDAY...
Birthday...
No, verda i no. Happy...
Espera, un punt, perquè el mòbil tarda una mica en engegar-se. És que això de les aplicacions en els mòbils és una porqueria.
Happy Bealta Dai.
Happy Bealta Dai.
Lilo.
Lilo.
D'acord? Va, aquí li podeu deixar, no només tu, Ignasi, sinó qualsevol altra persona fan de la Lindsay Lohan, li podeu deixar
li
doncs, un missatge.
La felicito en nom del programa.
Correcte, doncs per molts anys.
I ara li posaré.
Ànims en la rehabilitació.
Desitgem que arribis als 28.
Correcte.
Això és el millor que li podem desitjar.
Molt bé, i que tinguis molta feina aquest any.
Sí.
Doncs ella, no, pel fet d'estar tancada amb el Betty Ford, us en recordeu, aquesta el Betty Ford?
Mítica.
Doncs no treu que no pugui celebrar el seu aniversari. I a més s'ajunta amb el 4 de juliol, la Festa Nacional dels Estats Units. Hi ha hagut un grup de gent que ha dit que el dia 2 de juliol hauria de ser Festa Nacional, perquè és l'aniversari de Lindsay Lohan.
Sí, jo canviaria el 4 per el 2.
Vinga, fem també un trending d'aquests, un hashtag d'aquests,
sí,
i
sí.
Canviem.
En total, aquí nosaltres fem... treballem igual. Vull
sí,
dir,
fem un algo, un...
Fem
una cosa d'aquestes que reuneixen diners i tal i...
Sí, home, una espècie de no sé, una campanya de apadrinar la Lilo o...
Fem un concert.
Un concert. Ara es porta molt això,
sí.
Però que sigui més mogut i marxós. Un concert marxós, perquè la Lindsay Lohan es mereix una música més mogudeta,
sí, que no duri 6 hores.
No.
Haurem de portar...
amb una, ja està bé.
Els cantants catalans tenen una mica això, no? Anem una mica ralentí, anem una mica...
Bueno, hi ha de tot, també hi ha de marxa,
sí,
eh?
Sí, bueno, això era abans, amb el rock català, però ara això ja no... Ara es porta un altre tipus de cosa, música catalana...
I aquí queda la meva proposta, sí, de felicitar Lindsay Lohan. I ara vaig per en
que
Benedict.
Hem saltat de felicitar Lindsay Lohan a organitzar un concert per canviar el seu aniversari o una cosa així.
La Festa Nacional.
Perfecte.
Dels Estats Units. Vinga, va.
Correcte. 19 de juliol de 1976 va néixer una estrella.
Ostres.
Va néixer Benedict Timothy Carlton Cumberbatch. És britànic, conegut per la seva veu barítona, pels seus ulls blaus, que per cert no els té del mateix color.
Com és, com David Bowie, que té...
Sí, té una... És una malaltia, una mutació genètica.
Oh, pues això li va molt bé amb el...
Ah, quina il·lusió! Doncs té una mutació genètica que es diu heterocromia, que, bueno, té el diferent coloració en els iris i, bueno, una combinació diferent del... blau, verd i color daurat. Molt bé, doncs on es va criar? Va néixer a Londres, a Anglaterra, fill dels actors Timothy Carlton i Wanda Benham, i es va educar a escoles de molt nivell, molt cares. Ja es nota, eh? Es nota bastant. Al Brambleton School al West, al Sussex, i a Harrow School, que es veu que és de les més antigues i prestigioses i cares de la Gran Bretanya, al nord-est de Londres, al nord-oest.
En total, fi, tanta educació per acabar fotent el burro en una pantalla.
Correcte.
De cine.
Correcte, sí, sí. A més, es veu que va a la universitat i va estudiar drama, va estudiar teatre, va conèixer la Maria... la marihuana, les noies i les festes, i van baixar les notes en picat.
És el que tenen les dones.
Va venir molt bé, diguéssim, de l'institut i de la secundària, i es va desmadrar una mica a la universitat, que ja és això, també la universitat serveix per a aquestes coses. Què més? Hi ha una dada molt interessant, que es veu que després de l'escola es va prendre un any de sabàtic i va ensenyar anglès a un monestiri tibetà.
Què dius?
Era professor d'anglès. Sí, es va buscar la vida, no sé.
Pues deuen tenir molt de bona pronúncia, perquè el tio, amb aquest accent que té.
Ostres, sí,
home, i tant, els seus alumnes han de... molt bé.
Brutal.
I bé, va anar a la Universitat de Manchester, com us he dit, i després de graduar-se va continuar formant-se com a actor a la prestigiosa Acadèmia de Música i Art Dramàtic de Londres, que d'allà n'han sortit uns quants que coneixem avui dia amb una dicció també perfecta, i aquests tots fan Shakespeare, tots en alguna època de la seva vida han de fer un Shakespeare. Què més? Doncs que són bons amics amb en James McAvoy, amb en Tom Hardy, amb en Johnny Lee Miller i Martin Freeman, i que és un gran fan d'en Robert Downey Jr., amb qui comparteix haver interpretat Sherlock Holmes. Ja sabeu que en Cumberbatch està fent aquesta sèrie de televisió molt interessant, per cert, la de Sherlock.
És molt bona, molt que millor que Elementary.
Molt bona, que per cert, per fer aquest paper va haver de perdre molt de pes, com era un requeriment del paper. I va treballar en una producció d'en Danny Boyle per al teatre, la Frankenstein, i feia de Victor Frankenstein. I des de 2010 fa aquesta sèrie per televisió de Sherlock. Què més us puc dir d'en Cumberbatch? Doncs que ha treballat, se'l coneix per papers així, us diré una repassada ràpida, Hawking, de la sèrie de la BBC, que interpretava Stephen Hawking, William Pitt en la pel·lícula històrica Amazing Grace, el protagonista de Stephen Nesser en la minissèrie, el thriller minissèrie de Last Enemy. Bé, ha fet molta cosa de televisió, ha fet teatre, i per fi ha arribat a la gran pantalla. Bueno, va fer aquesta, el Topo, amb qui va fer bones amistats amb en Gary Oldman, el protagonista, i després del Talp, que aquí es va estrenar en català, aquesta, Star Trek. I molt bé, no? I si no heu vist Sherlock, per cert, va molt la pena,
molt recomanable.
Sí, que per cert, una mica s'ha endarrerit la tercera temporada de Sherlock, primer perquè ella està
rodant
Star Trek, i el seu company ha estat fent el Hobbit.
Clar, és veritat, vaya dos. No, molt bé, i només us volia dir que té
Que per cert, que posa la veu de Smaug, el drac del Hobbit.
Ah, sí?
La versió original és el Benedict Cumberbatch.
Ah, sí?
Sí, no la versió catalana ni castellana, però...
O sigui que el seu paper al Hobbit és aquest.
El drac, sí, Val. Sí, és
exacte.
El drac. Posa la veu només.
És que havia llegit que havia, però no recordava.
No, clar.
Doncs només us volia dir que ve té una família amb una estirp bastant reconeguda a la Gran Bretanya. El seu avi va ser oficial de submarí a les dues guerres mundials, condecorat. El seu rebesavi va ser un cònsol britànic a Turquia, i que compta amb la creu de Sant Michael i de l'Ordre de Sant Michael i de Sant George, i molt conegut en societat. Vull dir que no és tampoc ningú. Vull dir que la seva terra és una família coneguda.
Molt bé.
Vale? I que volia estudiar dret, però suposo que al final...
Pues ens alegrem que no hagi
fet... No sé
fet...
si és que no li va arribar la nota o és que se'n va desdir en l'últim moment.
Ens alegrem que hagi fet això, i ja dic que reclamem nominació a l'Oscar per la seva interpretació a Star Trek, perquè ofereix una interpretació tan bona que no estem acostumats en pel·lícules així blockbusters a veure interpretacions tan xules ni...
Ets molt exagerat, però està bé.
No.
Bé, per cert, que és alt, fa 1,83 m.
Lindsay Lohan ha rebut el nostre tuit.
Bueno,
molt bé.
Us haig de dir que Lindsay Lohan en persona no pot respondre perquè li ha prohibit el jutge.
Bé, però ja li arribarà.
Li ha prohibit internet?
Sí.
A lo millor ve el celler de Can Roca també, i així es posa en contacte amb
i només us volia dir que aquells que estigueu nostàlgics per Fringe, que va acabar i que trobem molt a faltar, un dels seus creadors, en Joel Weinman, ha començat una altra sèrie que s'estrenarà al novembre als Estats Units i que es diu Almost Human, que gairebé humà, que és un thriller policíac ambientat en un futur en què els humans comparteixen espai amb els robots.
Fa molt bona pinta aquesta sèrie.
I que, si trobàveu a faltar els actors i actrius protagonistes de Fringe, que jo sí que els trobo a faltar,
i tant.
En Weinman també, que els troba molt a faltar, els enyora, i que els hi trobarà un paper amb molt de carinyo i amor per ells.
Molt bé, doncs això ens alegrem. A més que aquesta sèrie és curiós perquè s'ha acabat Fringe i el mateix equip, amb les mateixes persones, va i roden aquesta nova sèrie del Almost Human, vull dir que, escolta, fantàstic.
Que per cert surt en Carl Urban, que també surt a Star Trek.
Sí, sí, fa el doctor McCoy.
Tot
sí.
Està allunyat, eh?
Saps qui produeix? J.J. Abrams.
Com no? Parlant de J.J. Sí. Abrams, Ignasi, tenia una pregunta per tu.
Digues.
Què se sent, què vas sentir quan et vas enterar que J.J. Abrams no dirigiria Star Trek i se n'anava a fer Star Wars? No és una mica com Figo quan va deixar el Barça per anar-se a Madrid? Vas tenir aquest sentiment? Li tiraries un cap de porc a J.J. Abrams?
No. Jo no. No vull dir que altres, que són més radicals. No, perquè, bueno... Vull dir, a veure, sap greu, no? Perquè dius, ostres, són dues pel·lícules que han estat boníssimes, la tercera, ell serà el productor, no sabem qui serà el director, fa una mica de por, no? Vull dir, ai, no ho espatllin, això, que han començat tan bé, que no crec, perquè ell és el productor i, per exemple, Mission Impossible, la següent, que no va dirigir ell, vull dir, s'ha resolt bé la saga, jo crec que aquí també tindrem un relleu, però clar, no deixa de fer una mica de por. I Star Wars, no sé si estan més enfadats els fans de Star Trek que se n'hagi marxat a fer Star Wars, o els de Star Wars que no els agrada que Abrams s'hagi ficat en aquesta franquícia.
Oh, no tenen ni idea de res.
Clar, és el problema. Bé, preparat, anem per Marvel nou?
Vinga.
Som-hi. Tens un munt de còmics aquí sobre la taula, tu mateix.
A vegades les sintonies de la Marta em deixen completament descol·locat.
Sí. És una cosa. Bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença... Doncs ja pots començar.
Vinga, som-hi. Doncs a veure, començarem per L'Obezno i la Patrulla X, que és l'única col·lecció de mutants que em faltava per revisar, em penso, amb Jason Aaron de guionista. La veritat és que comença amb allò que no sap si és un homenatge o és un plagi, perquè la primera història passa amb la Patrulla X, que els hi fan una mena d'hipnosis i acaben treballant en un circ, que és una història que, si no recordo malament, ja va fer Chris Claremont amb John Byrne de dibuixant, i se m'ha fet una mica estrany. L'estil de dibuix és una mica caricaturesc també, i trobo que exagera les formes femenines una mica massa. Potser és que ja no estic acostumat, la veritat, que també podria ser. Aleshores, en el número 2 hi ha un spoiler molt bèstia, no sé si ho podem dir.
Sí, home, sí, això s'ha publicat, per tant.
Apareix a la contraportada del còmic, a més, que és que l'Obezno i Tormenta es tornen a liar, però el que em sembla més heavy és que la Tormenta es torna a fer el pentinat punk.
No és ella que li fa, és l'Obezno que li talla amb les urpes.
Sí, però ella és qui li demana. Li demana que li faci aquest pentinat que portava en l'època d'Infierno i quan lluitava contra el Nido i quan va perdre els poders, que em sembla molt estrany arribar a ser directora de l'Escuela Xavier per a Jóvenes Talentos i fer-te un pentinat a lo Moicano. Bé, no ho sé. Veurem per on te tiren, però la veritat és que els primers números no estic gaire convençut. Em penso que em van agradar una mica més les altres mutants. Tenim també Los Vengadores, el número 1 de Los Vengadores, que és un totxo impressionant, tot i ser una grapa, té quasi 100 pàgines, em penso. Aquesta sèrie la guionitza Jonathan Hickman i no està malament. Hi ha alguna cosa que m'agrada. A veure, tant d'agradar la idea de Los Vengadores ampliant el cercle, perquè és una mica, més que Los Vengadores, és un equip de futbol, això,
sí,
perquè hi ha una quantitat de,
massa,
de Vengadores. Ja, el concepte és aquest, allò, arriben nous perills, necessitem nous membres, vale? I apareixen potser una vintena de Vengadores. Si això t'agrada, doncs bé. Si no, si tu ets dels que et quedaries amb els 4 o 5 o amb els de la pel·lícula, no estic gaire segur que t'agradi.
El que passa és que ja hi ha altres col·leccions que sí que redueix més.
Exacte, per tant aquesta és una mica a l'engròs.
Exacte.
Suposo que tindrà certa gràcia depenent de com juguin amb els diversos personatges que poden anar formant la alineació. Què més? Tenim Los Cuatro Fantásticos de Matt Fraction amb dibuixos de Mark Bagley, que m'ha fet molta il·lusió veure'l dibuixar, perquè li havia perdut una mica la pista i m'agradava molt quan feia els Thunderbolts, i recordo que també va treballar fa molts anys al Capitán América.
Sí.
Doncs aquests Cuatro Fantásticos, el punt de partida, no sé si m'acaba de convèncer també. Crec que volen apatar una mica amb aquests primers números, i a vegades potser hauria sigut millor ser una mica més continuista, o jo, que sóc un carca i que no em treguis del lo de sempre perquè ja no m'assembla bé, que també
home, però és una mica i és lo de sempre, no? La sèrie, ells viatjant cap a l'espai,
exacte, bé, ells agafen i viatgen a l'espai. Un parell d'idees interessants. La primera és que volen viatjar en l'espai i en el temps. Diuen que estaran un any fora, però com que viatgen amb una màquina del temps tornaran només al cap de 4 minuts i han deixat a 4 fantàsticos com a substituts per aquests 4 minuts. Veurem què passa. És una de les coses que em té intrigat, això. Què pot arribar a passar amb 4 minuts a la Terra sense els 4 fantàsticos?
Jo crec que aquests 4 minuts seran més, eh? Fa una pinta de que... Bé,
és
pinta
probable,
bé la sèrie.
És probable. I la idea de que les molècules inestables es tornen cancerígenes, doncs també ja veurem cap on te tira. Tenim també el primer número de Thor, el dios del trueno, que és un personatge que a mi m'agrada especialment, amb Jason Aaron de dibuixant, ai, de guionista, i Esat Ribic de dibuixant. El dibuix m'agrada, té un estil d'aquest dels últims còmics de Conan, que trobo que li queda bastant
sí,
bé.
Sí, és excel·lent.
I la història, a més, hi fot molt de mística i segueix una mica el que era la línia Straczynski. S'aparta una mica del món dels mortals i ens dedica a explicar unes històries més a nivell de déus. La veritat és que és una... aquesta sí que la recomano sense reserves.
Sí, a mi m'agrada molt. I crec que té un punt Juego de Tronos, que no sé si és que també el volen assimilar a la nova pel·lícula de Thor perquè ha estat dirigida pel... bueno, una persona que ha dirigit molts capítols a Juego de Tronos. Vull dir que, bueno,
podria ser, però la veritat és que aquesta sèrie la podem recomanar si us agrada Thor. Sí, creiem que el Thor més èpic i menys muntar, o sigui, aquí no trobareu el doctor que dona un cop al terra amb el seu bastonet i es transforma en Thor, no, aquí és el dios del trueno i punto.
Només passen tres moments del temps.
Exacte.
Bah, sí, molt interessant.
Idees interessants. No podem dir el mateix de Los Nuevos Vengadores, també de Jonathan Hickman, que m'ha semblat una mica rotllo. Parlen quantitat. Hi ha hagut un moment que he pensat que era una sèrie de Bendis, perquè, escolta...
Sí, és veritat, tens tota la raó.
Xerren. I no ho sé, ja veurem per on te van els tiros, però la veritat és que aquesta és del que m'has deixat aquesta vegada, Ignasi, és la que he trobat potser més fluixeta, I seguim amb la que més m'ha agradat, per sorpresa meva, perquè mira que no hi anava gaire ben predisposat, per dos motius. Primera, pel guionista, que és Brian Michael Bendis, que és un home que, com ja dic, per mi escriu massa. I segona, per al títol, Guardianes de la Galàxia. Pensava, ja veus tu quina collonada de sèrie, i resulta que està molt bé, escolta.
Sí, està molt bé.
A més, té a David McNiven de dibuixant, a Steve McNiven, que em sembla un dels millors dibuixants que tenen aquestes sèries.
És brutal.
Aquest
home
és excel·lent. I la sèrie té humor, té èpica, té un inici còsmic. La veritat és que m'ha encantat.
I té Iron Man,
a més, que és un personatge que a mi em fascina. Per tant, la recomanem moltíssim, és una sorpresa agradable. A més, com que és una sèrie que en principi ningú se n'espera gaire res, doncs pot jugar bastant. I és una sèrie on el guionista pot arriscar. Des d'aquí la recomanem, però aquesta...
A cegues,
la sorpresa per mi és l'sleeper de la temporada. Una sèrie que dius, ostres, això
estem
ja
d'acord,
quina tonterieta, i apunta molt bones maneres. I finalment m'he llegit un nou número d'Iron Man que m'ha tornat a encantar. Ja em
com
sap
no?
greu, mira que Greg Land és fluixet quan dibuixa cares, però després al mig et planta un splash page amb 20 milions de naus diferents disparant làsers i coses d'aquestes, i com que no hi ha cap cara, doncs és resultant. Però quan ha de posar alguna cara, doncs...
Sí,
doncs,
no acaba de... Bueno, crec que canvia el dibuixant, eh? Jo crec que llavors la sèrie millorarà una mica.
Segurament. Però la veritat és que em segueixen interessant les aventures d'Iron Man, amb aquest Tony Stark una mica entre megalòmano i coqueto, i diu, com que el món ja se'n queda petit, doncs me'n vaig a l'espai a explorar una mica. I dius, realment, per què no ho has fet abans?
Ja. Bueno, doncs sí. ara ho podrem gaudir.
Sí, la veritat és que l'Iron Man aquest m'està sorprenent molt positivament. Ens quedem amb aquestes dues, eh?
Doncs
Guardianes de la Galàxia
Iron Man. I nosaltres acomiadem el programa aquí. La setmana que ve tenim una entrevista sorpresa, suposem, no dic res perquè encara l'estem tancant, i nosaltres acabem el programa amb música de Star Trek en l'escuridor, el grup Conway, que canta una cançó que es diu Crawl, que surt en un moment concret de la pel·lícula. Marta Aram, fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Ai, que ja queda molt poquet.
Ja està. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, també m'acomiado. Ningú no és perfecte.